Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'evolució de les societats comporta l'aparició de conceptes nous que responen a necessitats inexistents anteriorment. L'autoestima és un d'aquests conceptes, un concepte propi d'un tipus d'individu i de grup humà que ja no solament ha d'ocupar-se de sobreviure, sinó que pot passar a plantejar-se com viure bé. Aquestes paraules d'un article de Natàlia Pla i Vidal ens introdueixen molt bé en una paraula que fa uns anys que s'ha posat de moda, l'autoestima. Una dimensió emocional bàsica en la persona. Podríem dir que és com el sistema immunològic de la consciència. L'autoestima ens fa més resistents davant de les dificultats. I avui en dia, de dificultats no ens en falten. Ens hi pot ajudar una mica més d'autoestima? Doncs en parlem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Doncs d'autoestima parlarem avui i això és el que tenim preparat per vosaltres. Entrevistarem primerament Karina Casanovas, directora de l'Institut Autoestima de Barcelona. També serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer. Bona nit, Jordi.
Bona nit a tothom.
Tindrem la brúixola, que ens portarà l'Anna Rallo. Bona nit, Anna.
Bona nit.
Tenim també aquí els pensaments d'un educador de la mà de l'Esteve Pujol. Bona nit.
Déu vos guarda a tothom.
I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyaran des de Control de So. En tots ells, doncs, preparats per començar De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi, quina és la qüestió d'avui? Què és el que volem aprendre avui amb aquest programa sobre l'autoestima?
Tenim una paraula estrella, l'autoestima, així que anem a posar-li sentits. Cal autoestima per a sortir d'una crisi? Anem a raonar-ho.
Aquesta és la pregunta. Cal autoestima per sortir d'una crisi?
Quan ens preparem una motxilla per fer una excursió, per exemple, una sortida, ens fem aquesta pregunta. Què agafo? Què cal agafar i portar en aquesta motxilla? Aquí s'obren tantes respostes com persones i tipus de sortides hi hagin. Però aigua, menjar, roba per la pluja, un mòbil i quelcom de roba de recanvi, és possible que la majoria ho portés. I a nosaltres, què ens cal per a sortir d'una crisi? Quin tipus de roba, menjar o aigua li hem de donar al nostre cos perquè no es mulli, es noti fort i saciat? Doncs avui deixarem que xerri l'autoestima. Una amiga que navega dins de nosaltres i que també vol menjar, beure aigua i caminar per molts llocs. Avui li hem preparat una excursió petita i li deixarem que s'expressi, que ens digui com fomentar-la, cuidar-la i reforçar-la. Prepareu la motxilla, senyors, que el programa ja comença. Tornem a dir la qüestió. Cal autoestima per a sortir d'una crisi?
Volem sortir de la crisi i volem sortir de totes les crisis que ens posa la vida al davant, però atenció, cal autoestima per sortir d'una crisi? Això és el que intentarem esbrinar avui, al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Cal autoestima per sortir d'una crisi, això aprendrem avui al De Cap i de Nou i comencem amb l'entrevista. Aquí avui hem convidat la Karina Casanovas, directora de l'Institut Autoestima de Barcelona. La senyora Casanovas és coach d'autoestima per Louis Hay, està formada en PNL, counseling i psicoteràpia humanista i és formadora en educació emocional. Bona nit i benvinguda.
Bona nit a tothom, bon vespre.
Senyora Casanovas, en Jordi ens parlava fa un moment d'una motxilla, ho dic bé?
Ara.
Ara sí, motxilla. D'una motxilla que en la que hi posaríem, si haguéssim de sortir d'excursió, a veure què hi posaríem. Jo li pregunto, en la motxilla de l'autoestima, aquella que fos només reservada per l'autoestima, què hi posaríem? Acceptació, respecte, potser d'altres coses, què hi posaria vostè?
A mi m'ha semblat la metàfora del Jordi excepcional, perquè sovint és la que jo faig servir quan explico a les persones el que és l'autoestima. Els explico que quan naixem venim com una tàbula rasa i aleshores, a mesura que anem fent el nostre camí de vida, és com si anéssim creant aquesta motxilla que ell ha dit i anem posant des de missatges, des de gestos, des de sentiments, de tot el que anem vivint. Aleshores, a la motxilla de l'autoestima hi haurien d'haver nutrients, coses que ens enforteixin i que ens donguin un sentiment d'identitat valuós. Aquest seria un primer concepte. Per tant, jo sóc valuós.
Això és el primer que hauria d'haver-hi. Aquest concepte és el que hauria d'estar dins de la motxilla.
Sí, sí.
Què hi fa que a vegades aquest concepte hi és a dins de la motxilla o no hi acaba de ser? On hi ha poc?
A veure, sovint ho fa les circumstàncies específiques en les que naixem i en les actituds, comportaments, missatges de les persones més importants que hi ha en el nostre entorn, en aquella etapa de la nostra vida. El pare, la mare, mestres, avis, les seves actituds, els seus missatges ens van calant a dintre. Aleshores, el nen, la nena, quan som petits, no tenim un intel·lecte que filtri massa. El que percebim, ho percebim a través del cos i ho sentim com sensacions i al cap d'una miqueta generem els sentiments. Aleshores, la interpretació que fem al cap d'una mica més cap allà, als 6 o 7 anys, del nostre concepte d'identitat, de qui som, és una interpretació subjectiva. Jo sempre dic a l'alçada de mig metre, que és l'alçada que tenim en aquella època. I és una interpretació que no té en compte la informació de si els nostres pares patien alguna malaltia, de si hi havia circumstàncies de crisi molt difícils a la feina. Però sigui com sigui, hem deduït a través del que ens ha arribat d'ells si som importants, si som valuosos o no. Per això tenim tan valuós generar també educació emocional en els pares i en els mestres. Perquè els nens i les nenes són com esponges. Ho absorbim tot i amb això creem el nostre concepte de qui som, d'identitat personal.
Com pot ser que si estimem els nostres fills o com pot ser si els nostres pares ens han estimat? És a dir, si en principi no hi ha hagut una situació complexa o difícil, podríem dir doncs, com es pot donar doncs, amb algunes situacions, no? Però si en principi si hi ha hagut una situació òptima d'estimació d'uns pares que t'han cuidat, que han estat per tu, has estat un fill desitjat, totes aquestes situacions, com pot ser que a vegades, tot i amb això, no hi hagi suficient autoestima? Haguem quedat tocats en aquesta interpretació del soc valuós i no acabem de veure'ns valuosos del tot o sentir-nos valuosos del tot.
A veure, els nostres pares no han estat perfectes ni la situació en la que hem crescut és perfecta. Si els nostres pares tenien que treballar moltes hores, malgrat ens estiméssim molt, ens podem haver sentit poc atesos o poc abraçats o poc valorats, senzillament perquè estaven nerviosos, perquè tenien estrès, però ens estimaven molt. Per tant, jo crec que d'adults ens pertoca la tasca, i és una tasca que a vegades és un repte, però és una tasca, per mi, preciosa, de reconciliar-nos internament amb la imatge interioritzada del pare i de la mare.
Allò que hem après, aquella imatge sí. Que ens ha quedat amb les seves coses bones i amb les seves sí. Coses dolentes. Sí. I quan hi ha de dolentes, sí. Tot això ho hem de...
Sí, jo dic que és aquesta motxilla que hem d'obrir davant nostra. L'hem d'obrir davant de la taula i amb molt de carinyo i molt d'amor anar mirant quins ingredients hi ha.
Aquesta identitat de soc valuós o no soc valuós, doncs ja la tenim a dintre. Què passarà, quines conseqüències tindrà en el nostre dia a dia que n'hi hagi massa o que n'hi hagi poca? Normalment parlem més de quan n'hi hagi poca, però també què passa quan a vegades n'hi ha massa, no? Quan tenim un sentiment de valoració que potser està per sota d'on hauria d'estar, som més valuosos de com ens veiem, o què passa per contra quan a vegades també sobrevalorem les nostres capacitats o els nostres dons?
Mira, pel que jo entenc, massa autoestima no és viable. Aleshores, jo li poso el nom de prepotència, tens l'ego inflat... Però massa autoestima no, per mi és o la tens baixa o tens autoestima. Quan tens autoestima, és un sentiment de valoració i de capacitat personal, però d'igual a igual amb els altres, perquè saps que dins de cada ésser humà hi ha el llavor, la capacitat que es pot desenvolupar perquè aquella persona faci front a tots els reptes de la seva vida. I mires a l'altre com un igual. Ja sigui perquè ja té les seves capacitats desenvolupades, o ja sigui perquè les pot desenvolupar si s'hi dedica. Per tant, massa autoestima, no.
Però ho diem a vegades. Sí, ui, aquest té l'autoestima molt inflada.
Aquest
el que passa és que li sobra autoestima.
Sí,
això ho diem.
Jo faria un toc d'atenció i diria, no, aquesta persona no té autoestima i per això està actuant d'aquesta manera.
Per tant, davant d'una persona que es mostra prepotent, davant d'una persona que es mostra això com massa confiada en ella mateixa, amb les seves possibilitats, més aviat al darrere el que hi ha és una manca d'autoestima?
Sí, sí, una inseguretat personal, per descomptat. I llavors sobreactua comportaments que semblen d'autoestima, però que se'ls nota el trasfons, no? Tots ho sabem quan un actua algo que no és sentit, que no és autèntic.
Allò que grinyola, no t'acabes de creure, per això sense aquest desajust una mica.
Sí, l'energia ens ho diu. I l'altre que em preguntaves, com ens afecta quan tenim l'autoestima baixa, doncs ens afecta amb tot. Primer, ens tortura per dintre perquè hi ha un diàleg intern. Jo volia posar l'èmfasi en aquesta xerradeta meva sobre el diàleg intern. Què és allò que ens diem a nosaltres en relació al que sentim, al que fem, al que surt com volem que surti i al que surt diferent de com volem que surti? Com és el nostre nivell d'autoexigència, com és el nostre nivell de crítica interna? Per tant, el primer que fa la baixa autoestima és generar-nos un malestar intern. Això és el primer. I després un concepte que jo crec que és valuós, que és el del mereixement. Una persona que no té prou autoestima no se sent mereixedora de lo bo de la vida. I aquest bo, en quant a estats interns, emocionals o inclús mentals, i el bo a la feina, a les relacions, en tot, en qualsevol àrea de la vida. Aquesta és una conseqüència dolorosa de la baixa autoestima.
I una conseqüència que moltes vegades està soterrada.
Sí.
Perquè hi ha persones que expressen jo em mereixo molt més, però realment no acaben de demanar-ho o no acaben de confiar en que realment s'ho mereixin.
Clar, perquè aquesta expressió de jo em mereixo molt més sovint la fan des d'un estat que no és des de l'autoestima, el fan des de l'estat de víctima, reclamant, exigint. Aquest no és un bon estat. Quan ens sentim víctimes, vol dir que no ens sentim que tenim poder a la vida. I aquest poder, en el millor sentit de la paraula, no em refereixo a poder sobre els altres, sinó que em refereixo al poder de gestionar la pròpia vida, de sentir-me prou responsable de lo que surt com jo vull que surti i de lo que no surt com jo vull que surti. I quan no surt com jo vull que surti, què faig amb aquesta frustració?
Com podem mesurar la nostra autoestima? Perquè a vegades diem, en principi, si no...
Sí.
Hi ha alguna manera objectiva de dir, de fer una valoració fins i tot d'un cap a un mateix, de dir, com estic d'autoestima?
Sí.
Tinc la que necessito? Tinc aquesta... Em sento prou valuós com per encarar els reptes de la vida?
Mira, una de les meves mestres, jo, com molts vosaltres, tenim la sort de que contem amb moltes i molts mestres. L'energia de Déu també és un bon mestre intern. Una d'elles, la Louise Hay, autora de llibres com El poder està dins teu, Pensaments des del cor, diu, quan t'estimes, tot et funciona a la vida. Per tant, un bon índex de que no ens estem estimant és quan te n'adones que hi ha àrees a la vida que realment les coses t'estan anant força malament. O que a la feina els caps abusen molt de tu, tens problemes amb els companys de feina, o tens una relació de parella en la que hi ha un patiment crònic, o bé amb els diners no arribes ni a final de mes. Quan en les àrees de la teva vida les coses realment van malament i no són circumstancials, sinó que són una mica cròniques, jo penso que aquests són els símptomes de que et cal mirar cap dins, cap al teu món de creences, sobretot cap al teu món de creences i del mereixement. A veure què hi trobes.
Vol dir d'alguna manera que si una persona no, doncs, està trobant-se amb problemes, doncs, de no acabar de trobar feina, de moltes circumstàncies a vegades de salut d'ell o del seu entorn,
sí,
que no acaben de... Sí, que un, allò que diu sempre plou sobre mullat, aquí al darrere un hi pot veure la mala sort, l'altre, o vostè diria que no és un tema de sort, aquí.
A veure, jo penso que la sort existeix, eh? El que passa és que...
Diu sort, diu circumstàncies,
sí,
de la vida,
sort,
després
que
cadascú hi pot donar el sentit que vulgui.
Tot
el...
això hi és. Si ve un tsunami i ens arrasa, això ha passat. És a dir, l'exterior ens afecta, però alhora cal ser molt conscients de la capacitat que tots tenim de com escollim viure aquestes circumstàncies. Les escollim viure des de, ai, quina mala sort, pobre de mi, o les escollim viure des del, això és un repte, què puc aprendre d'aquesta situació? Quins nous recursos, quines noves eines internes puc desenvolupar? I això genera més autoestima.
Anem a veure què ens han dit la gent del carrer. Han sortit, com cada setmana, a veure quina era la seva l'opinió de persones del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi.
Oriol, ens vam anar pel Born.
Pel Born. Primerament, abans d'anar cap al Born,
per
vam
això,
anar a Sant Andreu. Els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona.
Vam escoltar-los.
Van sortir a Sant Andreu a preguntar què és el que preguntàvem aquesta setmana.
Què es diu a vostè mateix quan es mira al mirall?
Què ens diem a nosaltres mateixos quan ens mirem al mirall? És una pregunta
és bona,
una mica
eh?
Compromesa, eh?
Ja ho veuràs.
Anem a veure què van dir per Sant Andreu.
Què et dius a tu mateix quan et mires al mirall?
Pues, ¿qué me digo? Pues, en verdad, nada, que deportista soy. Me gusta verme en forma. Pues eso.
Nada, no me digo nada.
Me gustaría ser guapa.
Me miro muy poco. No me miro al espejo.
Això és el que ens van dir a Sant Andreu i anem a veure el que et van dir a tu, Jordi.
El Born.
El Born.
L'opinió del carrer. Què es diu a vostè mateix quan es mira al mirall?
Jo no em miro al mirall. He agafat el costum de no mirar-me al mirall i d'aquesta manera no em preocupo de res, diguéssim, de respecte a mi, respecte al meu aspecte extern ni del pas del temps ni res de res. Vic com si diguéssim el present.
I de l'intern, per mirar-nos aquest interior, cal un mirall o no?
Per mi no. Jo ja em miro prou, ja medito prou.
Doncs jo, pel matí, quan m'aixequi, el primer que em dic és, vinga, Olga, un dia més, un repte més, endavant, que tu pots. Que sempre has de posar molt d'esforç, molta empenta i, sobretot, actitud, molta actitud, sempre positiva.
A les 6:30 del matí, digo, que ojeras, quines ulleres tinc i que cansada estic.
I això és perquè no dorm bé o...?
Dormo poc i no gaire bé.
I llavors vol dir que hem de reforçar algun aspecte intern que no el reforça normalment?
Que necessito més hores al dia.
Per un mateix.
Sí.
Molt bé.
Cada mañana, cuando me miro en el espejo, pienso lo mismo. Hay que ser positivo y tirar hacia adelante, sencillamente.
Porque estamos en un momento crítico, o eso ya usted, aunque no haya esta crisis que tanto hablan, ya pensaba así.
No, ya pensaba así igualmente, pero ahora con la crisis, pues más aún. O sea, no puedes dejar que las cosas exteriores influyan en hacerte pesimista, porque entonces ves todo negro. Y hay que seguir intentando tirar para adelante y para eso hay que verlo todo pues con positivismo.
Unes diferents actituds que ens han vingut des de Barcelona, des del barri de Sant Andreu unes i des del Born les altres. Què li dirien a aquesta... Bueno, primer tenim una que ens ha dit una senyora del carrer. Vinga, m'aixeco, em miro al mirall i dic vinga, això fantàstic, no?
Sí. Bé, hi han hagut expressions de tot. Jo volia felicitar a l'Olga, crec que he apuntat el seu nom, perquè penso que ella va molt ben orientada per treballar-se l'autoestima i omplir-se d'energia positiva. De fet, això incideix en el diàleg intern. Mirar-nos al mirall, mirar-nos als ulls quan ens mirem al mirall i a través de la nostra mirada fer arribar al nostre cor, que és el nostre centre emocional, missatges de suport, d'ànims i d'amor a un mateix. Una frase positiva clàssica de la Louise Hay és: m'estimo i m'accepto tal com sóc. M'estimo i m'accepto tal com sóc. Seria una meravellosa manera de despertar-nos i mirar-nos al mirall i seguir així durant el dia.
Perquè això de dir-se, no em dic res, no em miro, això és una mica... Clar, cal veure-ho, caldria veure més enllà, però en tot cas és una manera de no voler mirar cap endintre, de no escoltar la veu interna.
Clar, té que veure, jo penso, amb un no voler estar prou present amb un. I des de l'autoestima és essencial entrar dins un. Entrar a veure què penso, què em dic, què sento, a nivell emocional, que sento en el cos, i escoltant-se, perquè només si ens escoltem i ens coneixem, aleshores podrem millorar i canviar si hi ha algo que cal fer-ho.
I aquesta noia que deia que es mira al mirall, diu quines ulleres i que cansada que estic, mirar-se al mirall, també des d'aquesta visió una mica d'anar més enllà, i dir que cansada que estic, que estic sense energia, estic cansat de la vida...
A veure, pot servir en negatiu per accentuar el seu malestar i sentir-se víctima, i podria servir també com reacció per preguntar-se, a veure, si faig aquestes ulleres, si tinc aquesta cara, si em sento així, què puc fer per resoldre això? Potser no m'estic estimant prou, i no m'estic estimant o no m'estic cuidant com caldria. Jo no sé, suposo que hi ha situacions molt extremes que no es pot fer gran cosa més, però sí que és ben fàcil agafar el mirall i dir-se, m'estimo amb aquest cansament que tinc. Perquè així, almenys abraces el cansament i poses amor, i això ja comença a transformar-ho.
Esteve, volies dir alguna cosa?
Sí, ja no saps.
Però prepara, perquè després us preguntaré. Tots tres, què us haguéssiu dit vosaltres? Què haguéssiu respost a aquesta pregunta?
Precisament va per aquí la cosa.
Vinga, doncs
a mi m'encanta una frase, jo m'hi apunto, eh? Aquell que es mira al mirall i diu, ostres, diu, quin paio més lleig que hi ha aquí dintre. Tan guapo que sóc jo. O sigui, la humanitat així...
El Toni Huguet està aplaudint des de dintre la peixera.
Sí, sí, tots els psiquiatres i psicòlegs de mala vida, tots ens quedem sense feina, no? Si les persones penséssim així, s'han acabat tots els complexos, tots,
equilibri,
no?
Equilibri sí, entre... Sí. A veure, torna-la a dir aquesta frase.
Diu, ella es mira al mirall i diu, quin paio més lleig que hi ha aquí dintre. Tan guapo que sóc jo.
A veure, està fent dues coses importants. Una, està acceptant el seu parer sobre la imatge que veu. S'accepta.
Les limitacions, sí, l'autoconeixement previ hi és, no?
I per altra banda, està reconeixent que dins seu hi ha una persona maquíssima.
Per tant, consciència de la realitat, dels límits de la pròpia realitat, de dir, escolta, jo puc valorar la meva imatge tenint dins del meu criteri, no sóc tan guapo com voldria, però, en canvi, jo per dins em sento fantàstic.
I això em converteix en una persona valuosa i capaç.
Molt bé. I l'Anna, què diria l'Anna d'aquesta pregunta?
No? Calla, que em toca l'últim, ja veuràs.
És que anava escoltant jo la pregunta del Jordi i pensava, home, a primera vista el que et veus són les arrugues que te fas fent gran. Però, a part d'això, et diria que sí, que m'agrada el que veig, tot i que veig coses que s'han de millorar i que, bueno, també m'agrada veure-les i tenir-les presents. Però sí que primer, allò, dius, ostres, les arruguetes i les canes que ja comencen a sortir, ja hi són, eh?
És perquè ens mirem al matí, no? Abans, també quan ens surt, allò just abans de sortir de festa, després d'acabar-te d'afaitar, d'això i tal, també et mires diferent. Diferent, eh?
Sí, és clar, és clar.
Bueno, tu no t'afeites, però... Oh, oh. Jordi, què et dius?
És que a mi em surt la vena de coach i de filòsof, perquè justament això sempre ho treballo, amb el tema del mirall, perquè el coaching és com un mirall que t'acompanya, no? I sempre el que jo intento ara és com saber mirar, com aprendre a mirar un mirall. O sigui, no allò que veig, perquè no és l'únic que hi ha molt més. Hi ha aquesta part, com deia la Carina, d'entrar... I allò potser a dos quarts de set del matí no ho veus, és normal, i veus el pas del temps, o veus el pas de la nit d'ahir o del dia de la setmana que et trobes, no? Com aprenc a mirar-me un mirall? Seria la nova pregunta? No et faig una resposta, imagina't, això és filosòfic, sinó que torno a fer una altra pregunta.
Això és una manera d'esquivar.
Oh, que bé!
D'esquivar, però... Per...
Escolta, no, però bona, eh? Però bona, sutil, eh?
Oriol, colla una miqueta, que s'està escapant, eh?
A mi el que m'ha fet mal, Anna, és allò que has dit dels cabells blancs, francament, perquè, és clar, jo em miro en qualsevol mirall...
No anàvem segones, eh?
Tant de bo que diguéssim més blancs del color que
veig.
Millor, millor.
Jo no sé si, Carina, una de les coses, sembla que amb alguna d'aquestes opinions del carrer ho hem tingut, però molts cops ens passa que ens diem missatges absolutament negatius, eh? I has tornat a caure en el mateix error. No canviaràs mai. Aquest sí que és intel·ligent, no com tu. Mira que bé que fa això aquest i no com jo. Aquestes comparacions. Tot aquest tipus de missatges crec que són molt més tòxics del que ens pensem. Quina influència podríem dir tenen en la nostra vida, en la nostra autoestima?
Tenen una importància decisiva. De fet, els nostres pensaments i les nostres creences creen la nostra realitat o la nostra interpretació de la realitat, que ve a resultar el mateix. Per tant, si en el meu diàleg intern em comparo amb els altres, o em maltracto, o m'exigeixo, o em critico, això genera un estat emocional baix, que pot arribar, si segueixo insistint, en la depressió. I la meva capacitat per enfrontar el que em vaig trobant en el dia a dia és molt més petita. És a dir, que el diàleg intern és essencial per manegar-nos en el dia a dia.
Si canviem, si modifiquem aquest diàleg intern, si afegim frases que a vegades poden ser, ens poden semblar forçades, si no ens sentim així, frases com la que vostè sí. comentava fa un moment, referent a la seva mestra, Louise Hay.
M'estimo i m'accepto tal com sóc.
Exacte, si em dic aquesta frase, encara que no ho senti, allò de dir, apa, com si fos tan fàcil, ara perquè ho dic i ho verbalitzo, sí. m'ho creuré.
Sí, sí.
Té efecte dir-ho, encara que sigui amb desgana, per dir-ho d'alguna
sí,
manera?
Sí, entenc el que voleu dir, sí, el que vols dir. A veure, en el moment que creem una frase com aquesta, no ens la creiem, almenys al 100%, però sí que li estem dient a la nostra energia interna que volem marcar una direcció de camí i que volem avançar en aquesta direcció. I la nostra ment i tota la nostra energia és energia de creació, crea. Cal posar-li una direcció i que aquesta sigui a favor nostre. Per tant, encara que d'entrada no ens ho creguem, és important fer-ho. Jo recordo que ja fa molts anys, quan vaig fer la formació en Gestalt, ja deien que hi havia un exercici molt essencial que diu: fes com si. Fes com si estiguis bé. Perquè si fas com si estàs bé, vas estirant des de dintre teu aquest estat intern i arriba un moment en què la teva neurologia, això també ho diem des de la formació en programació neurolingüística, des de la neurologia, vas fent que aquest estat sigui més teu, puguis sentir-lo i després el puguis viure.
De l'altra manera, per contra, si el que fem és accentuar estic malament que estic, el que anem fent és reforçant justament aquest estat.
Exacte, exacte, aquest estat de depressió, de soc poca cosa, de pobre de mi, de no faré mai res. Per això hi ha una metàfora que parla, si em permeteu, és breu, se l'explico. És un conte d'una tribu Cherokee que diu que un jove li pregunta a un savi d'aquests xamans que hi ha en els indis Cherokees, li pregunta, savi, jo he observat que dins meu hi han com dos llops que s'estan barallant els uns amb els altres. Un llop és el llop dolent, que està ple de ressentiment, enveja, odi, enfado, pors, que té el llop dolent. I s'està barallant amb un llop bo, que és el llop de l'amor, de la comprensió, de la tolerància, de l'acceptació, de la pau. I aquests dos llops es barallen l'un amb l'altre. Quin guanyarà? Quina resposta diríeu que li va donar el xaman o el savi hechicer?
I penso, jo, no ho sé, vosaltres, jo pensava, home, si s'estan barallant tots dos, potser està guanyant el de l'odi, no? Perquè ja ha aconseguit que l'altre entri en el joc.
És que jo crec que han de conviure tots dos. Sí. Que...
Val. Però doncs, a l'equilibri. No? A veure.
Sembla que diu el que tu vulguis, no?
Exacte.
Que decideixi.
És que jo sabia la trampa, eh? Sabia el número de la grossa.
La resposta... Ben bé no és així, però ve a dir això, perquè li diu, guanyarà aquell el que tu alimentis.
El que tu alimentis.
Per tant, hem de ser conscients que cada dia alimentem, donem de menjar a una part nostra. La part, jo n'hi dic, la part de llum i la part de foscor. Encara que sempre tindrem els dos opostos, crec jo.
Si alimentem la part lluminosa, tindrem més eines. Si tenim, aconseguim aquesta sensació, d'aquest sentiment intern de sentir-nos valuosos, soc valuós, si tenim aquesta autoestima en forma, tindrem més facilitat per sortir d'una crisi?
Totalment, perquè des d'aquesta part ens connectem fàcilment amb la creativitat interna, amb les idees, amb el món en el qual generem possibilitats. Aquí podria fer esment a la llei de l'atracció, de tot el que vulgueu. Té que veure amb això, amb que des de l'amor a un mateix estem oberts a les infinites possibilitats en qualsevol situació.
Doncs moltes gràcies, Carina. Carina Casanovas, directora de l'Institut Autoestima de Barcelona, coach d'autoestima per Louis Hay, formada en PNL, counseling, psicoteràpia humanista i formadora en educació emocional. Moltes gràcies per haver-nos ajudat a entendre i acostar-nos una mica més aquest concepte de l'autoestima. I avui sempre acabem l'entrevista amb una cançó. I hem pensat que avui qualsevol cançó d'amor podem en un cert moment agafar i redirigir-nos-la, cantar-nos-la a nosaltres mateixos, aquesta, aquesta part que de vegades doncs, hem d'alimentar. I avui doncs, hem triat una de molt coneguda que tots podem anar redirigint mentre l'escoltem cap a nosaltres. La coneixereu de seguida.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui al De Cap i de Nou parlem d'autoestima i ens preguntem si cal autoestima per sortir d'una crisi. Tot seguit anem una mica més enllà amb l'Anna Ratlló.
De Cap i de Nou, la brúixola.
Bona nit, Anna.
Bona nit.
Avui tenim una frase, avui que parlem d'autoestima, una frase que diu...
No arribo a més.
I aquesta és una frase que ens fa perdre el nord.
Algú indica que com a mínim alguna cosa no va bé.
Doncs anem a veure si podem recuperar aquest nord amb la brúixola.
Mira.
A veure, en quin context diem aquest tipus de frases? No arribo a més.
No arribo a més. Això jo crec que és una de les grans frases de la societat actual, no? Perquè avui en dia tenim un ritme més aviat frenètic i que genera que no tinguem molt temps per moltes coses, com és, per exemple, les relacions socials o per treballar-nos una miqueta nosaltres mateixos, que és el que...
I hem vist abans que ni per mirar-nos a dintre, ni per mirar-nos una mica per tenir una mica de diàleg intern.
Sí, ahir és cert que cadascú fa amb la seva vida el que pensa que és millor, o fins i tot diria una miqueta apurant que cadascú fa el que pot amb la seva vida, no? D'aquí que moltes vegades diguem això de que no arribo més, perquè a vegades volem fer moltes coses de les quals pues, no, simplement no hi arribem. Però clar, jo em pregunto, no? Anant pensant en això, em pregunto si el problema en realitat és que no arribem a més o que arribem preferentment a aquelles coses que nosaltres volem arribar i les altres les deixem una miqueta de banda, que no seria ben bé el mateix.
És a dir, que prioritzem. Que és el que ens, a vegades potser el que ens és més fàcil, o a vegades potser sí que amb més de criteri.
Sí, clar. I atenció que aquí no estic jutjant les prioritats que posa cadascú o les que, bueno, una miqueta com s'organitza cadascú la seva vida, sinó simplement m'estic plantejant una miqueta en veu alta fins a quin punt podem redistribuir una miqueta aquestes prioritats que deies tu. Perquè el problema de dir no arribo més pot ser precisament que tu mateix t'estàs posant pedres o pals en el teu propi camí.
I això ens faria perdre l'oremus, que diríem, no?
Clar, o sigui, precisament, al final no hi arribaríem, perquè com que nosaltres mateixos estem dient no hi arribem, doncs ja està, ja ni ho intentem.
Tu mateix
no
estàs limitant, estàs...
No fem el proper pas.
Estàs alimentant aquesta part fosca, en definitiva.
Sí. Avui ho exemplifiquem amb un cas del Xavier, 40 anys. Bueno, el Xavier va tindre una infància no massa diferent a la que tenen molts nens. El pare treballava molt, viatjava molt, estava molts dies fora de casa. La mare, per tema de feina, tenia un horari preferentment de tardes, amb el qual estava molt poc amb el Xavier. El que sí que molts nens avui en dia tenen són els avis, aquests, els grans cangurs, que són els avis. Però en aquest cas els avis eren grans i no es podien fer càrrec de la responsabilitat que suposava anar a buscar el Xavier, portar-lo a les extraescolars o banyar-lo o fer el que s'hagués de fer. Sí que puntualment hi eren i sí que hi eren sempre que podien, però la veritat és que els pares van haver de tirar molt de diferents cangurs al llarg de la seva vida. Van anar passant els anys, ell va anar creixent i, bueno, com que tenia una persona a casa val diners, a partir dels 12 anys el Xavier ja no va tindre cangurs i, bueno, va ser una miqueta...
Als 12 anys,
que tampoc és una situació massa estranya, passa molt més del que voldríem.
I llavors amb 12 anys ja ets gran, ja pots anar sol per la vida?
No sé si ets prou gran o no, però la qüestió és que el Xavier als 12 anys es va trobar que estava sol. Sí que és veritat que alguna tarda anava a casa d'amics, perquè era una persona molt, molt sociable, que va anar fent una gran xarxa d'amics, però preferentment, bueno, quan sortia de l'escola, ell era un noi responsable, s'anava a casa, feia els seus deures, feia les responsabilitats o les coses que li havien demanat a casa, i, bueno, ell feia les coses que s'havien de fer i un cop acabava feia els deures, i mirava la tele o jugava, feia el que fos, fins a l'hora de sopar, que arribava la seva mare, i havent sopat se n'anava a dormir perquè ja era tard.
Déu-n'hi-do.
Bueno, ell va anar mantenint i consolidant aquests bons hàbits d'estudi, va acabar l'escola amb un bon nivell, amb una xarxa d'amics extensa i sòlida, i això es va anar mantenint també al llarg de la carrera i en els primers anys de feina. Bueno, aparentment tenim el Xavier amb 40 anys, amb una vida, doncs, dius, home, és una persona estable, treballadora, aficient a la feina, té parella, té una bona xarxa d'amics...
I ara estem esperant el pro.
El pro,
estem
exacte.
Estem esperant el punt d'inflexió que aquí...
Ara perd el nord. Ara ve quan perd el nord.
Ara ve quan perd el nord.
Agafa't fort.
Jo, Sí, jo crec que no, aquí no opera el nord. Jo perquè aquí és el moment en què hi ha alguna cosa que hi ha de rebentar i ja no pot funcionar. O sigui, és evident que...
Aquí peta la brúixola.
Aquí peta la brúixola.
Encara no, encara no.
Hi ha alguna cosa que no funciona. O sigui, què passa aquí? Que tot això que teòricament va tan bé, bueno, doncs ell no se sentia bé. O sigui, ell, lluny de sentir-se satisfet amb la seva vida, doncs sentia insatisfacció i moltes vegades deia que em sento buit, no sentia a gust amb si mateix. Clar, doncs què li pot passar a una persona com el Xavier? Una persona que no direm que ho té tot, però direm que, ostres, aparentment té una vida...
En principi no hi ha res, que estigui, no hi ha cap dificultat externa que estigui en aquest moment fent la punyeta o fent la guitza, i tot i amb això...
Tot i amb això, ell deia
no
aquest malestar. Clar, tu reculls les dades objectivament i dius, ostres, aquesta persona té una vida relativament bona. La infància, diguem, home, doncs no ha sigut una infància còmoda, una infància bona, però tampoc ha sigut un camp d'espines. El quid de la qüestió el trobaves una miqueta parlant amb ell. Si recordeu una miqueta al principi, una de les coses que em va sobtar molt és que ell tenia una xarxa d'amistats, una bona xarxa d'amistat, consolidada, però en canvi parlaves amb ell i el seu vocabulari emocional, la seva capacitat d'expressió era molt baixa, no et diré nula, però sí que tenia moltes dificultats. I clar, això era perquè ell sí que havia fet una gran xarxa d'amics i sí que es comunicava amb aquests amics, però era una relació doncs, d'anar a jugar a futbol, d'anar al cine, de sortir de marxa i d'anar a fer bogeries, que, bueno, que és una miqueta el que toca aquesta edat també. Però realment no hi havia un vocabulari emocional, no hi havia una profundització en aquesta relació. A mesura que es va anar treballant amb el Xavier, es va anar posant una miqueta sobre la taula doncs, més i més aquest sentiment de solitud, de no ser important, aquest sentiment de malestar, i anar estirant, es va arribar al tema de la seva infància. Ell tenia molts sentiments contradictoris respecte a aquesta infància. Per una banda, deia que entenia perfectament els seus pares, eren unes persones que havien tingut que treballar molt, que s'havien esforçat molt perquè amb ell no li faltés de res, perquè ell estigués còmode, perquè tingués una educació, però, per altra banda, també parlava molt de solitud, de no haver-se sentit estimat, de no haver tingut ningú allà al costat. I aleshores, clar, aquest sentiment contradictori era una miqueta el que creava aquest malestar.
S'havia construït sobre aquest sentiment.
Sí, exacte. Bueno, ell va aprendre una miqueta a sentir-se important o a sentir-se valorat a través d'aquests amics, no? D'aquí que anés fent aquesta xarxa social cada vegada més extensa. Però, clar, aquests amics no estableixes una relació afectiva profunda igual que la pots establir amb els pares, o no estableixes un diàleg emocional igual que el pots establir amb els pares, pel qual aquí va quedar una miqueta la base, no va quedar massa estable.
Faltava en aquesta motxilla que parlàvem avui al començament, faltava aquesta identificació més gran,
sí,
no? Soc
sí.
Valuós.
Clar, aquí el que es va fer va ser treballar molt l'autoestima, la capacitat de comunicar les emocions, de treure una miqueta el que ell portava dins, de sentir-se estimat pel que realment era. I una miqueta quan vam anar avançant amb les sessions i amb la feina, una de les coses que ella es va permetre o que va poder fer va ser parlar amb els seus pares, però no des dels retrets ni des de les recriminacions, sinó amb tota tranquil·litat posar una miqueta sobre la taula el que ell sentia, com havia passat aquesta infància, i curiosament això va resultar ser una experiència molt positiva tant pel Xavier com pels pares, no? Perquè els pares aquesta sensació de no haver-hi sigut, de no haver pogut fer tot el que havien de fer, també hi era, amb el qual aquí ja va haver-hi una complementació molt bona, i va ser l'inici, un punt d'inflexió, que, bueno, evidentment, aquí el Xavier va haver de treballar molt i va haver de fer molts passos abans de poder-se sentir satisfet i no buit, com se sentia abans, però sí que va haver-hi, el principi del treball va ser aquest.
Què n'hem de treure d'això?
Mira, que a l'autoestima, sentir-se emocionalment vàlid i complet, no? A tenir la capacitat d'expressar-se, tot això es va adquirint al llarg de tota la vida, però els primers anys són uns anys especialment importants. I, per tant, com a pares, cal parar especial atenció a dedicar temps als fills, a parlar amb ells, a donar exemple també a nosaltres, perquè a vegades diem, ostres, és que no m'explica res, però tu li expliques coses, tu estàs allà, no? Evidentment, amb un vocabulari, amb uns exemples adequats per la seva edat, però tu també tens que donar una miqueta exemple de tot això que esperes d'ell. I enllaçant amb el que dèiem al principi d'això de no arribo a més...
No arribo a més, sobretot, aquesta frase que dèiem que ens fa perdre el
nord. Sí, sobretot recordar una cosa que, bueno, tots sabem i tots tenim present, però, clar, avui en dia al rellotge li falten moltes hores, però no es tracta de passar molt de temps amb els fills, sinó d'estar en qualitat. I una miqueta el missatge que ens hauria de quedar és que el que fa que un entorn familiar pugui propiciar una bona autoestima no són el número d'hores que es passen junts, sinó l'afectivitat amb A, l'afectivitat i el recolzament emocional que dona.
La manera com s'està, la manera com s'està a buscar aquests temps, si més no, de qualitat. No sé si la senyora Casanovas voldria comentar alguna cosa respecte a aquesta història que ens explicava l'Anna.
Clar, és que m'he quedat així com molt sorpresa de que just aquesta història del Xavier que ens explica l'Anna il·lustra clarament el que és l'autoestima, el tema de la motxilla i com n'és d'important la relació amb la infantesa perquè genera les creences de qui som i genera també hàbits emocionals. Per exemple, podria ser que aquest xicot, el Xavier, tingués un hàbit emocional d'autoexigir-se, de ser molt perfeccionista. I això realment és molt generador de patiment. Les consultes dels coachs, dels psicòlegs, estan plens de persones autoexigents en exageració i molt perfeccionistes. I tot això procedeix de la infantesa.
Com es pot treballar? En part de, no sé si podria afegir alguna cosa això que ens proposava l'Anna, de com passar, com transmetre als fills, des dels pares, com transmetre, treballar aquesta autoestima, aquest sentir-se valuós.
Desenvolupar creences d'identitat d'una manera diferent a creences de comportament. Dir-los a un nen, a una nena, tu sempre ets preciós, valuós, bo, la paraula bo també, perquè això ets tu. Ara, això sí, de vegades pots tenir comportaments i actituds que no són els adequats i cal corregir-los. Però en qui ets tu, sempre ets valuós i sempre ets estimat. Diferenciar molt això.
En contraposició d'allò, d'aquells missatges que podem donar, que potser no val la pena repetir, no?
No.
Però
perquè
quedem-nos amb els positius.
Però encara diuen, eh?
Però, per tant, separem el que és el comportament
del que és la identitat.
Del que és la identitat. Tu sempre ets valuós, sempre ets estimat.
Això és com dir, tu m'agrades, el que no m'agrades és el que has fet.
Exacte, exacte.
És clarament això.
Ja seria un pas important.
Sí.
I ens ajudaria tots a recuperar el nord.
Sí, sí.
Doncs ens queden només els pensaments per un educador abans d'arribar ja a les 9 del vespre, en moment en què acabarem aquest De cap i de nou d'avui.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Avui, Esteve, ens estem anant ja, estem tocant ja tota aquesta part de l'educació també, per tant, ens vens allò que dius, que ni pintat.
Com no l'anell al dit.
Com l'anell al dit, que ni pintat, ho podem dir també.
Sí. M'agrada més això de l'anell al dit.
Doncs vinga, com l'anell al dit. Vinga, primer pensament d'aquest educador que tenim a la taula avui, l'Esteve Pujol.
Jo volia perfilar aquesta idea d'abans, nosaltres tenim 5 nets, i llavors, de vegades algú et diu, doncs jo no t'estimo. Resposta, doncs jo sí. Perquè hi ha qui diu, ah, doncs jo tampoc, com que jo tampoc? Jo sí que t'estimo, tu digues el que
vulguis. Tu fes el que vulguis.
No, però jo sí, l'avi sí que t'estima.
I amb aquestes coses anem reforçant d'una manera inconscient, encara que li sembli que és un joc, no?
Clar. A veure...
D'alguna manera estem dient, l'avi ni en broma et diu que no t'estima, ni jugant t'ho diu.
Tu pots no estimar-me a mi, però jo sí que t'estimo a tu, perquè tu ets una persona amable. Digne d'estimació.
Molt bé.
Molt bé. A veure,
ens anem... A quina pàgina ens anem?
No sé, la pàgina no sé. El punt 14-12.
14-12 d'aquest llibre, sí. Pensaments d'un educador.
Pàgina vinga. 204. Vinga. Anna, quina vista que tens.
No perdem el nord.
No tens cataractes com
jo. No perdem la pàgina. Va, no perdem el punt.
En el 14... Mira, he agafat dos pensaments, dues frases. L'una, pensant cap a cadascú, cap a l'autoestima, sorollant l'auto, l'auto que és el mateix, i la segona, si tinc temps, és el foment de l'autoestima en l'altre. Diríem una frase més psicològica, l'altra més pedagògica. A veure si faig l'equilibri.
Comencem per la psicològica.
La primera és, qui decideix és important.
A veure, què vol dir això? Qui decideix és important.
O sigui, tenim aquest concepte, tenim una piràmide de poder, de manera que el que està dalt, el que decideix, és més important que aquells per als quals decideixen. No? Que, és a dir, el capità general, oi, diguéssim, doncs mana tothom. El caporal, doncs, mana els soldats rasos. Que, però els soldats rasos, oi, miren a sota i no manen a ningú. Per tant, deduïm que és el menys important. D'alguna manera, establim una equació entre capacitat de decidir i la importància que tenim, no?
Sí, el quan valuós és la persona.
Exacte,
en funció de la seva capacitat de decisió.
Per tant, d'alguna manera, i ara sí, ara ja vaig cap al vessant pedagògic, encara que sigui la primera frase, home, tot allò que faci créixer en la persona una capacitat de decisió dintre del seu àmbit, amb seny, tot això ha de reforçar. És a dir, jo sóc important perquè decideixo. No decideixen tots per mi, no? De totes formes, val la pena tenir en compte una relativitat d'aquesta escala, eh? El cap d'estat, el cap d'estat, el rei, eh? El president de l'organisme més poderós del món, s'ha d'abaixar els pantalons. No, no, no t'esveris. Abaixar els pantalons. No, 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 a veure, no, home, no, 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 si això és quan la infermera li humana per posar-li una injecció. A veure, diu, no, no, ara s'ha d'abaixar els pantalons. Per què? Ai, perquè llavors la infermera està jeràrquicament en aquell moment per sobre. Vull dir que sempre hi ha una relativització, eh? Passa que hi ha aquí després allò que arriba a casa i allà demostra qui porta els pantalons posats, no? O sigui, hem de decidir amb seny on puguem, on haguem de decidir. Llavors allà sabrem que som importants, no? Per tant, no a l'autoritarisme, als caciquismes, l'arbitrarisme, l'abús, no. Però afavorim que les persones puguin decidir. I els nens poden decidir en el seu àmbit, se'ls pot fer una consulta, se'ls pot dir que decideixin coses del seu abast, no? O sigui que...
D'alguna manera fomentem responsabilitat, però
clar,
també digues valor.
Digues una responsabilitat.
És a dir, potser normalment ho vincularíem més a responsabilitat, però en canvi aquí estem fomentant...
En aquest cas jo
estem
fomentant
autoestima.
Sí,
estem
com
fomentant
més amunt
valor
de la piràmide de decisió, és més important el director general del banc, és més important que no per el conserge, perquè, home, perquè el conserge fa el que li diu l'altre,
per tant,
i el conserge no diu a l'altre el que ha de fer, no sé, en una situació
tant,
així.
Decidir,
no?
Prendre decisions és una cosa que fomenta l'autoestima,
cadascú
en el seu, des del seu àmbit.
I la segona, si tinc temps...
I la segona, vinga,
que,
va.
Diu, quan passem desapercebuts, malgrat la nostra voluntat de fer-nos notar, ens convencem que som tan grisos que arribem a la condició d'inapreciables. Arribem a la trista conclusió que valem molt poc.
A veure, torna-la a llegir.
Sí.
A llegir aquest. Quan passem desapercebuts...
T'ho sintetitzo.
Vinga.
O sigui, quan passem desapercebuts, malgrat no voler-ho, o sigui, voluntàriament, ens convencem que realment som molt poc importants. No? Poso l'exemple aquell de el divendres a la tarda, no? El tutor et diu, t'has fixat que la Mireia aquesta setmana no ha vingut a classe? I tu dius, ah, sí? La Mireia no hi era a classe. Tota... Clar, que no ho sàpiga la Mireia, això, eh? Perquè és dir-li, mira, filla meva, ets tan grisa que tant si hi ets com si no hi ets, pel cas és igual. No et fas notar de cap manera, no? Per tant, home, escolta, procurem que decideixin, però procurem que no passin desapercebuts. I quan mirem una persona, quan ens creuem la vista, quan li dirigim la paraula, quan li fem un elogi, quan demanem la seva opinió... li estem dient, ets aquí, ets important. Eh?
Per tant, una manera d'ajudar a l'autoestima dels altres i per tant...
Hem de fer que ningú no passi desapercebut. No?
Tothom
que passi desapercebut, pobret.
Malament.
Exacte.
Un minut per arribar al final del nostre programa, temps per resumir tot el que hem dit. Cal autoestima per sortir d'una crisi? Aquesta és la resposta.
Quan naixem, ens donen una motxilla en blanc per estrenar, però amb un paper on es pot llegir «Jo sóc valuós». De petits, percebim a través del cos, rebem sensacions que després ja es converteixen en deduccions. Construïm la nostra identitat a mesura que construïm una imatge de nosaltres. Però s'ha d'obrir la motxilla i mirar amb amor què se'ns apareix. Sentir autoestima en saber mirar a l'altre d'igual a igual, sentint les capacitats personals. Quan no escoltes el teu diàleg intern, et pots allunyar de mereixer tot allò bo que ens ofereix la vida. No reclamem, valorem-nos, gestionem la nostra vida, surti com surti. I quan ens mirem al mirall, recordeu, si ens estimem, allò a la nostra vida funcionarà.
Moltes gràcies, Jordi Casado, gràcies, Esteve Pujol, gràcies, Anna Rallo, moltes gràcies, Carina Casanovas.
Gràcies a tothom i bona nit.
Dimecres vinent, el dol, viure després d'una pèrdua, serà amb Xavier Muñoz, dimecres a les 8 de cap i de nou.